Bona nit, ja tornem aquí amb tots vosaltres amb una nova cita del programa Perfils aquí a Ràdio Falset.
Aquest programa pensat perquè us agrade i us faci passar una estona agradable els tercer dimarts de cada mes a les 10 del vespre.
I amb la repetició el dissabte següent a les 2 del migdia.
Com ja sabeu, aquest és un programa on entrevistem una persona coneguda, però pensem que també és molt més que una simple entrevista.
Volem agafar diferents perfils del personatge i per això el nom del programa Perfils.
Perquè buscarem el perfil personal de l'entrevistat, el perfil professional i també l'altre perfil que potser desconeixem, el perfil més humà.
Volem, si es deixa esclar, descobrir i aprofundir més en la persona i conèixer-la una mica més, que no pas el personatge.
Ara, sense més preàmbuls, comencem el programa Perfils. El convidat d'avui va néixer a Alacant ara fa 72 anys. Va arribar al Priorat als anys 80. Està casat, té 4 fills i de moment 4 nets. Dic de moment perquè d'aquí uns mesos en seran 2 més. Sempre ha estat una persona inquieta. Ja la seva mare li deia que Quatretondeta, al seu poble natal, li quedaria petit. I així ha estat. El convidat d'avui ha estat perruquer al negoci familiar, professor, científic de la vinya i del vi. I, en definitiva, un dels impulsors del nou Priorat. Avui parlem d'un gran viticultor. Avui parlem del Josep Lluís Pérez.
Bona nit, Josep Lluís.
Bona nit.
Comencem, si et sembla, als inicis. On vas néixer? On vas viure la teva infantesa? Explica'ns una miqueta tot aquest món.
No, vaig néixer en Alcoi, però vaig criar en Quatretondeta, un poble que n'hi ha 20 quilòmetres d'Alcoi, on és meu pare és natiu d'allà i tenim terres i de molt petit ja, doncs, la terra com aquí, jo vaig, quan vaig vindre aquí vaig veure que això era meu perquè havia estat com tots els pagesos de pobles petits de 300 habitants, de 350, com és aquí el Priorat, doncs jo havia estat tota la meva natal infantesa, havia estat treballant, és a dir, escola, jugar i després en el camp, el mateix que fem aquí, no? El mateix que tots.
Explica'ns una mica la teva primera escola, què recordes dels teus primers mestres?
Bueno, tenim un mestre que és la castellà de Madrid i que nosaltres en valencià parlàvem valencià i l'únic que teníem era pues, el castellà com a llengua mare, diguem així, perquè no podia ser altra cosa, no? Llengua mare, però quasi, perquè ens obligaven, pues, eren temps del 36, 42, 43, 44, pues, guerra, i ahir no tenies massa coses que llegir. És allò. I a més ho trobes natural, perquè no tenies altra cosa, no n'hi ha altres patrons de referència que tenien que fer. No? Allò, jo me'n recordo de l'escola d'un temps, jo crec que molt bo, molt bonic. Lògicament els mestres fotien algun calbot, que diguem allà. Però bueno, a part d'això, doncs jo era... Ara, que vam estar en l'escola fins a 12 anys. Els 12 anys ja deixem de treballar, deixem d'anar a l'escola i comencem a treballar ja, i com a homes ja persones majors ja. Cosa que avui pareix que seria, que es critica moltíssim, no? Jo crec que, pues, bueno, jo no vaig notar tan fotut.
No va ser tan greu.
Ni tan traumàtic, no? I això va ser una mica dels 12 als 23, 24 anys, pues vaig estar treballant al camp. A partir de, i treballant al camp i després de la barberia del meu poble, del meu pare, que tenia el poble, pues és afaitar, tallar els cabells, pues el que passa aquí també, a altres llocs, pues el mateix. Bé, no, jo estic molt content, sí, però molt de gust, molt bé, no? I molts pocs diners, entonces, però que no n'hi ha més, però bueno.
I llavors, els estudis teus, com els vas continuar més endavant? O...
Jo me vaig a la Suïssa, a partir dels 25, després de la mili, vaig anar a Suïssa als 25 anys, 25 anys. I que a Suïssa es vaig anar a treballar a un restaurant, a Bonal Buffet, que és en Zürich. I bueno, estaves rentant cassoles, 7 mesos vaig estar allà, però al mateix temps que estar allà vaig pensar, me'n vaig a veure si jo puc almenys un ofici, perquè clar, no tenies altra cosa, tu vas a Suïssa en un contracte i aquest contracte és el que tens i no pots bellugar-te d'això, no? Llavors vaig estar durant 7 mesos treballant 8 hores diàries o 9 hores diàries, després tots els dies jo tenia un semistur que es diuen de 3 hores i aquestes 3 hores m'anava a treballar gratuïtament en una peluqueria per ensenyar-me allà els costums i tal, I després, de dissabtes que tenia lliure, m'anava a una altra peluqueria de treballar lliure. Entonces vaig treballar set mesos, vaig perdre 7-8 quilos, va ser criminal. Però vaig aconseguir ja tindre un contracte després i anar-me a vindre a Espanya, perdre, diguem així, els drets que tenia acumulats durant 7 mesos i començar de nou a treballar en Suïssa en un ofici. Va ser molt bo, va ser molt interessant. Això, sí. I... Després ja...
No, dic si ets bon estudiant o no ets bon estudiant.
Jo sí, m'encanta, és que l'estudi per mi és la base fonamental de tot, no? Jo vaig començar, bueno, això va ser de peluquer, després vaig estar en un poble que es diu Winterthur, bueno, seguros, no? Va ser el poble aquest, i vaig estar allà en una peluqueria de homes i dones, i de dones jo no sabia res, i vaig dir, no us preocupeu, que jo en uns quants mesos seré de dones, no? Vaig fer l'escola de peluquers en Zurich, I bueno, vaig treballar molt de temps, 7 anys allà.
I tenies la ment oberta per acceptar qualsevol cosa novedosa que te se te parigués.
Moltes ganes de fer coses, no? Quan eixes de casa, no? I estiguent allà ja va sortir la possibilitat de fer un batxiller radiofònic, que és el radiofònic espanyol que tenim. Per l'estranger venien a examinar-se després, venien a examinar-nos professors de Remedios de Maestro de Madrid, en juny. I després, en setembre, venien a anar a Alemanya a altres espanyols també. Entonces, jo feia el curs en juny i després anava a setembre i feia l'altre curs, quasi. No tot, però prou. En 3 anys vaig acabar els batxillers de 7 anys, treballant allà, no? Va ser molt fort.
Molt bon estudiant.
Bueno, m'agrada, que jo ho digués. És que era molt interessant sortir de la ignorància. És que és molt fotut això, no saber res, perquè el que no ho ha passat no ho sap, no? Però ser ignorant en un poble petit, 12 anys, i només saber les 4 regles i prou, i jo tenia relacions en amics d'espanyols, i quan diuen, per exemple, que havia estudiat 2 o 3 anys de batxiller i parlaven de l'incògnita, de l'àlgebra, per mi era com massa, no? I jo tenia moltes ganes d'arribar-hi, no?
Però la decisió d'anar a Suïssa, com la vas prendre, doncs?
Bueno, la decisió de Suïssa és que jo tenia ganes de sortir de casa, més que res. No, per ser, és que estava molt estancat allà. Jo tenia ganes de saber, jo tenia ganes de volar. I allà estava molt tancat tot, no tenies res, no? Bueno, tenies el treball, però és que a mi això m'ofegava. Jo treballava molt a gust, jo al cap treballava sempre a gust. Però jo volia saber més, és que no,
sí,
jo no podia quedar-me
a Suïssa, perquè no a València, o a Barcelona, o a Madrid, o...
Bueno, a veure, jo a Suïssa era un somni. A mi jo, en aquest moment, era lògic, no, a Espanya no valia pena anar perquè no guanyaves diners, no? Tenies que anar a l'estranger. A l'estranger tenies 2 possibilitats, anar a Sud-amèrica o anar a Europa. Per mi, anar a Sud-amèrica era, com tot el món, era a guanyar diners. I jo, a mi això m'importava amb l'Edo, jo el que volia saber. I entonces Suïssa, a mi em prometia, el centre d'Europa, molt, per jo poder conèixer, no sé el que tenia que fer, però... Saber.
Sabia i jo dius que hi passava alguna cosa, podia passar alguna cosa.
Sí, sí. No sé res més, no?
Sí, sí. Bé, doncs ens has explicat una miqueta tot això d'aquestes vicissituds que estàs passant. Vull dir, on has viscut al llarg de la teva vida?
On
has viscut? I ens has explicat que has viscut a Suïssa.
Ah, bueno, sí, Suïssa, i després... En Suïssa vaig estar 7 anys en la Suïssa alemana, després 6 anys en la Suïssa francesa, en Ginebra, i després ja me'n vaig vindre a Martorell, que és la meva dona de Martorell, i per tant vaig començar allí, i després d'allí me'n van anar a Sant Cugat a fer de professoria. I, bueno, jo vaig estudiar Biologia Humana, no? I això és molt important, perquè va ser el que m'ha marcat a mi en tot. Jo estava estudiant en la Suïssa alemana, vaig fer el batxiller, i després me'n vaig vindre a la Suïssa francesa perquè n'hi havia una carrera que a mi m'encantava, almenys el nom, i tot que era la Biologia Humana, no? Era una carrera especial que n'hi havia, que es feia en Estocolmo i també en Estats Units, per el Piaget, Jean Piaget.
Sí, sí, sí.
I clar, per mi allò era la base fonamental, perquè a mi el que m'agradava era ser professor, no tenia altre objectiu que ser professor. Entonces vaig estudiar Biologia Humana perquè era l'estudi,
el coneixement... El rebeig de l'obra del coneixement.
Si jo tinc aquesta possibilitat, me'n vaig anar, tu, i ho vaig passar perfecte. Ho vaig patir molt, perquè és que era molt difícil entendre la d'aquest al principi. No?
Què recordes dels teus amics de joventut?
Molt bé, però jo he sigut sempre una mica, que el diria jo, jo sempre he anat a... No m'ha agradat massa ni fumar, ni beure, ni jugar. No, no m'agrada. M'agrada sempre jugar a escacs, a coses, i parlar molt de coses intel·lectuals. Okay. És una cosa d'aquestes i he llegit moltíssim. No he estudiat però, al principi, però he llegit, jo el diria, almenys de 3 a 4 hores diàries estiguent allà. Jo crec que tota la literatura del segle XX me l'he llegida, he llegit moltes coses, però perquè m'agrada moltíssim. Per tant, a mi els casinos i això que està en el poble, que és la vida del poble, no m'agrada mai. Entonces, amics, era més bé anar al cine, estar en ells, però quan ja es posaven, ja es posaven a fumar, i els 19 anys, 20 anys, entonces jo m'anava en els joves que encara no havien arribat ahir, no? I sempre buscant una mica jocs no de l'azar, sinó bé intel·lectuals i coses, per exemple, els escacs, el joc que més m'ha agradat i el que més he jugat allà, no? Això me'n recorda molt dels amics, però bueno, segons la edat anaves avançant, doncs anaves seleccionant una mica, no? Les possibilitats.
I com arribes aquí a Priorat?
Bueno, aquí arribo perquè estic en Sant Cugat. En Sant Cugat estic treballant en un col·legi de l'Opus que es diu Viaró. Estic molt bé tot el temps d'allà, em deixen fer coses i jo faig coses i en faig moltes. Jo crec que va ser un gran, jo crec, per mi un gran triomf de l'aplicació didàctica en un centre difícil, perquè realment és molt selectiu, té les seus inconvenients com altres coses. I jo tampoc sóc una persona que comulguen aquestes idees molt clarament. És a dir, jo, no és que no comulguen la religió, sinó jo el que no comulgue és, o el que sóc és un liberal. I jo m'agrada molt la llibertat, i no m'agrada el conductivisme, no m'agrada això, jo sóc lliure, no vull que... Però en un lloc d'aquestos pues, vaig tindre la possibilitat d'exercir molt això, però molt, no t'ho pots imaginar. I m'han deixat molta llibertat, vaig disfrutar molt i vaig aprendre molt, això està clar. I a partir d'ahir arribes a un punt en què si no has continuat, pues, entonces és difícil continuar dintre, en construint, perquè jo tinc unes etapes de 7 anys, més no. 7 anys arribes a un punt que si jo puc progressar bé, jo tinc que sempre estar amunt, si no, pla, jo no sé estar. I llavors és quan realment dic, prou, me'n vaig a un poble. I vaig tenir l'oportunitat de venir aquí director, em van fer el mateix membres de l'Opus, van fer un anàlisi, és a dir, un test de 2 dies, tal, i bueno, i van dir, per ser director aquí, van portar molt bé aquí, molt bé, vaig arribar molt bé aquí, no? I vinc aquí amb molta il·lusió d'aglutinar un professorat. És a dir, a mi la idea de vindre aquí era això, i de vindre a un poble, que tenia moltes ganes de tornar al poble, moltes ganes. Jo, a mi, Barcelona i coses grans, a mi no m'agrada. Jo vinc d'un poble i vaig disfrutar moltíssim venint aquí. Però vaig patir moltíssim, mai que mai. I això no em sap greu dir-ho, perquè jo sé que és el mossèn Cirona, ha sigut una persona molt didàctica, molt forta, molt de tot, però era molt religiosa i jo tornem a trobar-te a competir. Jo soc molt liberal i llavors és quan realment n'hi ha un xoc ahí dintre. No? Però bueno, això es passa i tirem endavant, fem l'escola d'Enologia i crec que va ser un èxit realment per part meva poder dedicar-me de ple, a la Madonna també, en la Montse, per fer tot el que és el desenvolupament de l'escola d'Enologia. No? Va ser un moment molt, molt bonic.
No? Perdona. Però tu vens aquí no per fer enologia.
No, jo vinc aquí per la didàctica. No, jo no sabia res de vins.
I quan t'interessa tu això, doncs?
No, això va ser el Ciurana que va dir, bueno, va donar la possibilitat de que en aquest moment havia sortit en el BOE l'ensenyança arreglada d'enologia i viticultura, que en Espanya eren mestres bodegueros, però aquí no. Entonces el mossèn, en companyia de l'Associació de Pares, vam proposar a la Junta, diguent, per què no fem una... Ja que aquí n'hi ha vins i tot, hi ha hagut vi, per què no fem una escola d'enologia? El Ciurana ho va recomanar i ho va fer, i entonces llavors nosaltres vam abocar directament a fer-ho. I jo com va començar? Jo vaig llogar a un enòleg, a un viticultor, un enginyer agrònom, per donar-nos classe, però jo no tenia idea de res, jo era biòleg.
Bueno, de fet, ara ja estem entrant ja a la segon perfil, que moltes d'aquestes qüestions que estem plantejant ja són de perfil que en diem professional, però no estan, vull dir, penso que val la pena seguir amb el fil de la conversa, no? Que havíem dit una miqueta de... Quan tu ja ets aquí, ja estàs a la Font de l'Escologia, tu t'havies arribat a imaginar el que passaria després?
No, ni idea. Això és impossible, no? És a dir,
ni imaginar-ho.
No, Jo, l'únic que passa és que, com tot el món, té molta il·lusió, quan tens una cosa nova, tens molta il·lusió i entonces posa tot l'empenyo. Jo, la dona i jo vam estar durant 3 o 4 anys estudiant com a verros, moltíssim, en la viticultura, perquè nosaltres teníem que fer front a això i donar l'ensenyança màxima. I vam recórrer tot Europa, no? I totes, com en totes les sortides dels alumnes es preparen l'any anterior, doncs, constantment a Bordeus, a Borgonya, a Suïssa, a tot arreu. A tot arreu anirà per conèixer una mica què és el món del vi este, per impregnar-te. És a dir, estaves introduint-te dintre d'aquest món que no tenies ni idea d'ell, no? Però tenies que fer-ho a dojo, tenies que fer-ho molt important, molt entrat, no? Per poder, molt aviat, poder comprendre alguna cosa del món del vi i poder transmetre-ho a través dels alumnes, no? Que és l'important aquí.
Quina impressió et va causar el Priorat quan vas vindre per primera vegada aquí? La terra, la...
No, a mi la terra era com la gent. La gent em va frapar moltíssim en quant a joves. Els majors són majors a tot arreu i en tot arreu tenim més o menys la nostra història. No tenia massa que... Però els joves, sí. Jo, quan estava a l'escola del Vieró, jo preguntava als alumnes i vosaltres què voleu ser de grans? No? Què voleu acabar? Jo metge, jo arquitecte, jo... I clar, jo ho feia el mateix aquí. Què voleu fer? Ah, jo què sé, mon pare, pues, faré de pagès, i l'altre... I dic, això no pot ser. Aquí s'ha de remoure tot això. Per què? Perquè no podem... Que les generacions es queden ahí dintre. La joventut té que moure's fort. Entonces, aplicant la didàctica, jo crec que vam treballar moltíssim. Jo l'única cosa que és que, el diria, dintre del que es van fer en enologia i viticultura, no solament per el tipus de matèria en si, sinó que recordo que nosaltres pertanyíem a formació professional d'agrària, i agrària és en, no sé com es diu, un organisme, l'extensió agrària no...
No depenia d'educació, sinó d'agricultura.
Sí, i després també, bueno, tots els professors d'agricultura ens reuníem i em feia molta gràcia que una vegada em vaig emprenyar moltíssim en la reunió que vam fer, que era dir, bueno, mireu, han de ser conscients de que, això no una persona allà, no? Han de ser conscients que el que és intel·ligent va a la universitat, no? I si els que no van a la universitat, el que és, que forma, va a la professió professional, pues, va, el que és intel·ligent van a la indústria i al comerç, i el que no, pues, a l'última, a la pagesia. Per tant, matemàtiques i química i tot això no es pot apretar massa, no? I jo això em vaig emprenyar, perquè era una castració intel·lectual ja a priori. Abans, a priori. És aquesta la història, no? I si no, mireu, els xavals que han vingut allà en enologia i viticultura, un tant per cent, més del 60-70%, tots han anat a la universitat. I per què? Perquè s'ha exigit, s'ha anat il·lusió, s'ha exigit matemàtiques, ciències bàsiques, perquè després tinguin les eines suficients per poder atrevir-se a la universitat. Però si tu es castes abans intel·lectualment, és per matar-ho, això no hi ha dret.
És que suposo que una de les... Ho suposo, i això també t'ho pregunto, no? Suposo que una dels èxits, diguem-ne, de l'actual priorat seria també arrel d'això, no? Una miqueta que comentes tu, no?
Claríssim.
I quan el pagès se fa científic, se fa una mica intel·lectual...
I després la joventut, és que aquí n'hi ha hagut molt... Me'n recordo que quan vam començar nosaltres aquí, després vaig començar a la universitat, lògicament no tenies massa... És a dir, la resposta després de l'aplicació dels estudiants que havien acabat la carrera, que havien estudiat la professional, no tenien aplicació, no tenien. Però nosaltres, mira ara. Ara, i fa molt de temps que no n'hi ha ningú que pugui fer estatges que no tens prou gent. I clar, n'hi ha una joventut avui en dia que no està en tot arreu. Aquí en el Priorat, és que això és únic, eh? Penseu-ho bé, jo conec molt a tot arreu. Que n'hi ha aquella il·lusió i saps ser una generació tan intel·lectual, i a més han vingut de fora, que han estudiat fora, i han vingut aquí dintre i estan aplicant-ho. És extraordinari, jo crec que és únic en Espanya i pot ser en altres llocs també.
Jo suposo que, ara, jo penso que hi ha un grau molt important d'il·lusió amb tota aquesta història, perquè sobretot parlem de tu en aquest cas, no? Quan comences aquí i que no saps res del món del vi, però arribes on t'has arribat, és que no hi ha prou amb saber molt, hi ha d'haver alguna cosa més que saber. El saber és molt important, és superimportant, no? Però sí. Hi ha d'haver alguna cosa més al saber.
Sí,
no
part,
sé si m'explico.
La part, diguem-ne així, cognitiva es desenvolupa quan tens la part afectiva molt... I jo soc molt afectiu, jo ho sé, però és que m'encanta, m'agrada, i m'agrada transmetre, i m'agrada forçar una mica la gent a l'evolució, no? I sobretot la joventut necessita d'això, no? No necessita colps. necessita ganes de tirar endavant. No?
Llavors, és una mica... la formació que ens estàs explicant, en aquest moment, cap a on va? Cap a on creus que va la formació del viticultor? Ha canviat molt? Creus que està... que és el mateix procés que quan vas iniciar tu?
Com... s'ha de millorar?
El procés de formació, entre, diguem així...
sí, en l'àmbit de la viticultura...
Mira, sí. La part acadèmica segueix unes pautes que són a partir de llibres i d'experiències que estan formant-se, entonces els professors agafen i, o els que escriptors escriuen el que ja s'ha fet ja. I per tant, els professors transmeten allò que n'hi ha dintre d'això. Jo ja fa molts anys que això ja ho ha retirat, ja, perquè no he llegit ni un llibre més, ja he llegit llibres abans, però ja n'hi ha prou. Per què? Perquè quan tu llegis un llibre vol dir que fa 10 anys o 15 anys que això s'ha fet, ja m'importa un bledo tot això. No? I que la joventut avui en dia està tenint, o té, que té que anar a la universitat, o té que anar a la part. La part acadèmica és un tant per cent molt, molt petit, és una dedicació que tu a aquell xaval té que estar en un moment determinat de la seva vida, 3, 4 o 5 anys, que té que llegir, que té que estudiar, que té que parlar, que té... I això li dona una base. Per aquesta base no és res, no sap res, però li dona una base perquè ell després es formi. I jo crec que una de les bases que n'hi ha aquí dintre, que es dona gust, veureu, és l'interès tan fort que n'hi ha en un percentatge tan elevat de xavals, de jovens, que estan treballant ja, que tenen ganes de prosperar i veure que ho fa millor. És dir, aquesta és la gran dinàmica que jo crec que es veu en el Priorat.
Però això és a nivell d'enologia o a nivell general?
Jo parlo d'enologia perquè és el que conec. A nivell general no és tan fàcil. La veritat és que no.
És més complicat, més o menys.
Sí. Complicat. Jo és que s'ha donat aquí una cosa que realment jo m'agradaria denunciar-ho, això. Denunciar-ho, dir-ho molt bé. Perquè és que tu vas en altres puestos, en altres llocs, perquè conec a tot arreu, perquè hi vaig molt. I bueno, en tots els viticultors, els bodeguers, pues, a veure qui fa més milions, qui té més ric. Aquí, en el Priorat, es dona una cosa, que són dos minifundistes. Són petites empreses. Alguna n'hi ha gran, bueno, però aquestes dues són petites empreses. I que venen aquí molta quantitat de gent a veure si fa el vi millor possible. A mi me'n recorda que, jo dic algunes vegades, el de Can Gil, d'aquí, de Bellmunt, va dir, abans de vindre, diu, mira, me vaig al Priorat, però vull fer el vi millor que tu, eh? Dic, això m'encanta, això és bonic, no? Però això és un resum, jo diria, de les perspectives que hi ha tanta gent jove a veure qui fa millor el vi. I això veus en la festa del vi, quan tu proves els vins, veus, dius, oh, este se'n va i vindrà ja. I als dos anys que tu vas seguint-lo, dius, mira, estudia cada dia, ja està. Per què? Perquè n'hi ha un inici que tu creus que pots fer-ho, no ho fas massa bé, el deixes massa madurar, el raïm, el que sigui, no? I dius, ho mires, esperes i vas muntant.
La competència és bona, en aquest, quan diguem-ne, hi ha un bon rotllo entre la gent.
És això. No? Jo crec que per mi el gran crec que la gran importància que té, el més important que té el Priorat, és que la gent que està aquí dintre, jo no veig una competència desleal, és tot el contrari, a veure qui ho fa millor, no? I això és molt bo. Jo quan vaig a provar els vins, per exemple, tots em diuen, tots, però molta gent em diu, escolta'm, prova, dis-me el que té, però en sèrio, dis-me quan tu ho sents, no? I això vol dir molt. I això és molt bonic, i no és ara, això ha sigut des de l'inici i ara. I molta gent ha començat, i abans de sortir el vi al carrer, se n'ha vingut allà i dis-me el que penses. N'hi ha alguna part que pots millorar? I tu pues, expliqui el que penses i ho dius, no? Però això és molt bo, eh? Això evoluciona, està el germe de l'evolució ahí dintre, no?
Aquesta competència que tu expliques aquí, per exemple... que vinguin aquestes companyies tan grosses aquí al Priorat i inverteixin, també creus que és per competència o no, o convé o no convé? Com ho veus tu?
Jo crec que en aquest món, jo crec que és la llibertat, el que més important és que poden vindre els grans, els petits, que vingui el que vulgui. Tu. El que és important és que nosaltres fem les coses ben fetes, i sempre, independentment del que vingui o el que no vinga. Jo crec que les grans empreses sempre se n'aprofiten de lo que surt. Quan hi ha una cosa que surt, bum, jo també estic allà. Si allò no val res, no surten mai.
Però pot pots educar?
No. Faltava més. Gràcies que vinguin. Quan venen és perquè és bo. Si fora dolent no vindria ningú. I això és bo, no et preocupes. Jo crec que ahir jo no... no. I, bueno, jo, a més, no tinc gens de por. I a més, m'agrada que vinguin, eh? M'agrada que vinguin i molt benvinguts tots. Tots. El que hem de fer és que n'hi hagi un gran percentatge de gent que realment tingui ganes de fer les coses ben fetes i que no anem per el... diguem així, a aprofitar-nos dels diners o si no, 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 no. Anem a invertir i fer les coses cada vegada millor. Això és l'única cosa que val la pena.
Vols dir no? Que la prioritat encara estem una mica en una illa enmig del món del vi?
Estem. I si continuem així ens estarem moltes anys. I això és bo.
No, però això ho dic.
Sí, sí, segur.
Quina és per tu la feina més bonica del món del vi? Per tu? Mira, o sigui, de la feina que tu fas en el món del vi, per tu quina és la més bonica?
Bueno, si m'ho dius, a mi particularment és la didàctica, la transmissió. Per mi, més que fer el vi, per mi podria ser una altra cosa. T'ho dic sincerament, eh? És a dir, podria ser, jo què sé, fer motlles de no sé què. Per mi, i perquè jo soc un didacte, m'encanta transmetre. Jo, la comunicació, entrar dintre la gent i disfrutar d'ells, perquè jo, per mi és el més important de tot. No? Estem en el món del vi? Pues al món del vi n'hi ha tres coses molt importants en el vi, que és, té una faceta tècnica, té una faceta científica, però té una faceta d'art. I això és molt important, i això és el que destaca d'una manera o altra de les altres coses que n'hi ha. No? Té art. I al tindre art, entonces té la sensibilitat. Per tant, tens la part cognitiva i la part afectiva, s'enjunten les dos i és l'home complet, en el punt de vista de lo que és la presentació o les accions que ell està fent en el seu manifest de treball. No?
I llavors, quina és la feina més pesada, més del món del vi, eh? En el món que et mous, quina és la que costa més fer?
La venda, potser?
Pues sí. T'ha entrat en la... perquè fer el vi és fàcil, diguem, perquè tu t'esforces, cada vegada fas millor, però després això ho has de transmetre al que compra, no? I en un principi costa moltíssim, has de tenir molta paciència perquè has d'anar transmetent. No és com... n'hi ha altres coses, però els que som petits, els que tenim poca quantitat i hem de vendre el vi car, perquè ha de ser, a més... si és car, és que ha de ser molt bo, si no, no t'ho justificaràs, si no, no te'l compraria ningú, no? Però ixe denta, ixe dir, escolta, costa moltíssim, no? És difícil, no és fàcil, no? Però jo crec que és molt meritori quan realment la gent s'ho creu. Jo veig en l'Adrià, per exemple, que està entrant en ixe món de la venta, també. Ell està treballant de tècnic, però al mateix temps doncs, també va, ha vingut als Estats Units, sembla al Japó, sembla aquí, sembla allà. I disfruta molt. I per què? Perquè, bueno, perquè pot parlar amb aquesta persona, l'altra, prova el producte, li diuen, oh, que fantàstic és, sí. I clar, li dona una satisfacció molt bona, no? Per això tots els joves, quan tenen ganes, costa, però tens les situacions importants.
Quina relació, quan vau començar aquí el Priorat, amb el Palacios o el René Bavier, teníeu una classe, un contacte o ho vau fer espontani cada grup pel seu costat o com va anar això?
No, això va ser el culpable de totes aquestes coses és el René Bavier. El René Bavier és el que tenia el projecte en el cap i el que vindre aquí i va començar a buscar a tots per fer aquest projecte. Ell ho tenia clar de molts anys ja, no? Ell va vindre a buscar a mi perquè jo estava com a tècnic, estava en l'escola i jo no havia fet res, això està claríssim, i tampoc tenia ni idea. Tenia idea de tècnica perquè ja feia uns quants anys que estava estudiant i treballant i fent investigació, però això no és res a veure a el que ell em va ensenyar respecte a lo que era la qualitat d'un producte. Diguem així, un vi és bo i s'ha de vendre car. Això són conceptes completament del René i és el que ens va distribuir i ser conceptes. Nosaltres li vam dir sí, alguns van dir no puc, quan van fer el dia i tot això, jo no el venc tancat. Jo dic, aquí es ven a aquest preu o si no, aquí no triomfem. Per tant, hem de dir, estem aquí, en aquest preu, vol dir, estem aquí. Si darrere estem aquí, no hi ha un bon producte, morirem al terra, això està claríssim. Però si tampoc fas estem aquí, en un preu elevat, no haver-hi tirat tampoc amunt. Per tant, jo dic que el tant percent elevat de tot això, de culpabilitat del que és el projecte Priorat, nosaltres l'han secundat, han treballat, han fet el que siga. Però la idea era del René. El René ha sigut el que ens va posar a nosaltres tota la...
Sí, jo, el René, una vegada parlant amb ell, em comentava que el vi potser ha de ser reflexe de la terra on està, no? Una mica. O sigui que més que vendre vi, és vendre paisatge d'aquest vi, una miqueta. No sé si aquesta és la filosofia inicial que marcava una miqueta tot això del que comentaves tu ara. En aquest sentit, no? De dir, perquè de vins se'n fa tot arreu, De vi ja. Se'n fa tot arreu, no? Però clar,
i tu pots dir-me què vol dir, i si imatges del priorat, el vi de l'imatge, què vol dir això? Jo és que això és tan estrany que jo no ho entenc, la veritat és que no ho entenc. Això són, és dir, cada un té una filosofia, saps? Que avui en dia, sobretot, els grans mestres, diguem així, els grans productors de vi, que com l'Àlvaro, com ell, han de transmetre coses. I es transmeten a través dels sentiments que ells tenen, no? No ja és la part intel·lectual, és més bé la part afectiva. I llavors, agafant un romanticisme, que jo com a científic, pues, a mi em costa més. Jo no ho soc així. Però bueno, ja està bé, no? Jo crec que en
este no ho ets, però doncs ho sembles, eh? Perquè amb la passió que hi poses...
Jo és que no ho soc així.
Amb la passió sento els treballs perquè tenen endavant.
Sí, és veritat.
Seria ideal.
És veritat.
Tens alguna idea cap on va aquest món, parlant del vi?
Jo crec que sí. Ja tinc prou clara.
Sí, tal vegada.
Sí.
Positiu o negatiu?
No, positiu, sempre positiu. Sempre positiu perquè és de lògica. És dir, cada vegada el consumidor té més capacitat de definir i de degustar i de percebre les qualitats d'un producte, perquè sensibilitat no és... si té més tanins un té menys o té... no, és el conjunt que em diu a mi que m'agrada o no m'agrada, és dir, però cada vegada la gent és més sensitiva, per això anem en el menjar i en tot, no? Això està clar. Per tant, hem d'anar a fer coses cada vegada millors i per tant més elegants, i cada vegada la gent s'ha més més receptiva de coses molt ben fetes, no? Jo crec que el món va per ahí. Per exemple, aquest any passat, bueno, aquest any, que estem en abril, d'una manera o altra em vaig organitzar el Congrés Internacional, jo en companyia de l'empresa en Estic, que és en Ronda, pues van fer un Congrés Internacional dels vins d'autor. Perquè jo el que buscava, d'una manera o altra, i el que crec, és que moltes vegades, massa vegades, el vi... és un reflexe d'una empresa, i no, el vi, perquè sempre es diu que és això, és el reflexe de l'això, el reflexe de l'altre, del terroir, de no sé què, oi, a última hora és l'home qui fa el vi. Jo si cull que el reingui i el cull d'aquí un 15 dies no és el mateix, per tant, les decisions finals són l'això. I l'home és la part intel·lectual i la part sensitiva. Per tant, estic cansat moltes vegades, i ho he dit moltes vegades en conferències, en xerrades, dic, escolta, diuen, darrere un bon vi n'hi ha una persona. No, darrere, davant. Ahí està la qüestió. I donat en aquest sentit, perquè moltes vegades les empreses no volen dir ni qui són els errors que l'han fet. I això és mal, perquè si no mai tindrem una obra d'art, si no hi ha un artista. Si amaguem l'artista, mai podrem pensar en obres d'art. Per tant, hem de forçar, perquè realment els artistes sabien qui són. Igual dia, què tenim avui dia? Abans eren els restaurants, avui dia són els cuiners. Però si és que el món va per ahir, per tant, jo no estic caminant. Segur que vaig així.
Josep, quan t'he dit positiu o negatiu, si és que ho era, tu volia dir en el sentit que se fa vi a Sud-àfrica, se fa vi a Austràlia, se fa vi a Sud-amèrica, se fa vi aquí... i tots augmenten la qualitat i tothom es treballa i tothom estudia. Per això estic dient, tanta quantitat pot anar al final ser perjudicamos al priorat o no?
Ni idea. Veus, això? Aquí el que farà és augmentar, induir a que cada vegada aquí es faci millor un vi. Encara m'ha arribat de bo, eh? Jo crec que n'hi ha...
Vols dir que el nivell del priorat no ha arribat a la meitat del que pot arribar?
Dius? Ni idea. No. Jo me recordo, jo marcaria tres etapes, així de grosso modo. Primera etapa, fins a l'any 96-98, més o menys. Una etapa que sortien els vins bons. Prou, eh? Res més. Ahir l'únic que sabien fer és vins bons i s'ha acabat. A partir del 97, 98, 99, 2000, jo diria que és una etapa que busquem una mica el parc, que és el que diu, vins concentrats. Molt de... molt de vigor, molt concentració. A partir del 2001 es comença a buscar ja l'elegància. I per tant, n'hi ha tres etapes molt ben definides dintre del que són els vins del priorat. I cada vegada més, avui en dia, són els vins que busca la gent. Per què? Perquè és més refinada la gent. Cada vegada és més exigent, vol potencial, però molt elegant i molt ben fet. I cada vegada això nosaltres ens hem de marcar la pauta. Qui el fa millor en aquest sentit, clar. És que és això.
Sí, sí.
on és el lloc que has trobat un vi de Priorat més lluny d'aquí?
Bueno,
o, del teu,
anat...
o del teu vi?
Bueno, jo, a més, em va fer a part, no és que estigui més lluny, però com és estar en Estats Units, en New York, és dir, en tots els restaurants que importava el distribuïdor, restaurant de 4 o 5 estrelles, molt bons, sortia la gent, quan deia que estava allí, sortia tots els camarers i cuiners venien a saludar-te. Jo pensava, dic, que collons que faig aquí, si no fa res. Sincerament t'ho dic, eh?
Molt bé, no, no.
Igualment, com anava, per exemple, quan anaves a les tendes importants que n'hi ha, i allà, també el dia la mateixa, mira, el senyor Pérez de Mas Martinet, i jo pensava, dic, que collons, dic, Mas Martinet aquí dintre, doncs, però tenim nosaltres, però venim tots en una il·lusió, i això... És molt bonic,
bueno,
eh? Quan
és, el vi,
casa,
és el vi d'autor que dèiem abans, potser, no? Una mica.
És això. I no, sobretot és aquest reconeixement que el Priorat no es coneixia i està coneixent-se a tot arreu. Per què? Perquè n'hi ha persones que realment han fet les coses ben fetes i han sabut transmetre-ho, això. Perquè diríem el que lligaven, per exemple, l'Ermita, en l'Àvaro Palacios. Moltes vegades em diuen, és bo? O és tan bo, com diuen? O tan car és? Mira, a mi m'importa un bledo si és car o si és barat. Quan és car, millor, perquè el nostre és més barat. Però realment ha sigut un ambaixador tremendo en el punt de vista del vi, a tot arreu. Per què? Perquè ha tingut que esforçar-se moltíssim en molt poques ampolles per arribar-hi al màxim possible. I guany ha sigut elegit guany creator del món, ha sigut de les 10 altres persones ha sigut ell una de les persones, i això és molt, molt bonic. I estava allà, bueno, i va ser una de les persones que estan a Londres, el van elegir i estava molt content, perquè ha sigut un del Priorat que realment ha sigut ambaixador de qualitat i sobretot de...
I es beneficia, no?
Tot el món se'n beneficia, és molt bo això, és fantàstic.
I per acabar aquest perfil, què t'ha portat a tu a nivell personal aquesta feina?
Moltes satisfaccions. He patit molt, no he dormit moltes vegades, tinc molta por. Perquè, clar, deu ser compte que jo al principi realment estava bancarrota, perquè és que no tenia... Jo vaig venir aquí i no tenia res, jo tenia els meus fills...
Quatre fills,
i
no?
I treballar, i a la necessitat, i treballar per tots. Bueno, tot una nació difícil, molt difícil per això, no? Però, bueno, també això és un factor que t'indueix a sobreviure o el morts. Sempre, la vida sempre té aquesta dicotomia, no? No sempre arribes... Però jo vaig arribar a aquests punts molt lletjos. Però estic molt content d'haver passat això, també, perquè són experiències de la vida que uno que jo li ho dono en tot fet no pot arribar a tenir aquestes sensacions, no? I a mi m'agraden sensacions fortes.
Ara tens 72 anys i et veig que encara no pots jubilar. O sigui que això queda descartat.
No, segur. No puc.
Has de fer més coses? Tens més...
Amb aquesta energia no es pot jubilar.
Tens algun,
no es pot jubilar.
Algun projecte nou o alguna cosa...
Veure, estic ara treballant molt en Egipte. Molt,
Egipte?
En el desert. I clar, tècnicament això és fantàstic. És un repte. És la primera vegada que es fa un vi allà. No? És dir...
Però... per ells, per tu? O...
No, jo no, jo sóc un tècnic en lloc allà, no? I llavors va ser molt bonic perquè bueno, fa 2 o 3 anys em van presentar una possibilitat de fer un treball allà, no? I estàvem fent vins, perquè allà no n'hi ha bodegues, no? Hi ha una bodega que fa molts anys, que és Vigeneclis, que era d'un grec, no? De l'armada inglesa per fer vi per ells, per l'armada, no? Però allà no n'hi ha, no es fa vi. I llavors, clar, dir, ara anem a fer un vi aquí per comprar en raïm de fora o mos concentrat de fora i fent el vi allà, perquè els impostos són criminals, són el 1.500%, és una barbaritat, no?, el que es paga, no? Entonces, fabricar-la dintre, no. Entonces, van dir, bueno, pues anem a plantar aquí. Entonces, ara, bueno, vam plantar, quan vaig anar allí, estava plantat. Entonces, jo el que he fet és seguir tot això d'aquí i fer la direcció tècnica de tot allò. I ara vaig a cada 15 dies, vaig allà...
I surt el vi, eh? O què?
Sí, ja surt. Molt bé. Sí. Ara, és el primer
vi... Es nota
el
desert allí, el vi?
Molt. És que és això el bonic, no? No és fer... És llàstima perquè jo, per exemple, he estat en Israel. En Israel n'hi ha moltes bodegues i tots estan pretenent fer el vi com Burdeos. Això és una barbaritat com una casa. Han de fer el vi d'allà, no? I fins a... La setmana passada estava allà i buscant varietats que siguin autòctones i no n'hi ha, perquè no el feien vi. Però ara resulta que m'entere. I vaig pensar, dic, els coptes són, és una regió catòlica, bueno, ortodoxos, i que necessiten, ells no fermenten el vi, però el fan el mosc per les seues religions, és a dir, per les seues
cerimònies,
no? Bueno, pues què va passar? Que vaig anar a un monestir i vaig trobar dos varietats autòctones d'allà de molts anys. N'hi ha una altra. Allà m'he enterat últimament que n'hi ha un oasis propi del Caire, que n'hi ha també raïms que fan el raïm de taula, no? Però raïms de molts anys allà avant. Pues ara es tracta això, no? Es tracta de fer vi, però al mateix temps fer vi d'allà, no? És aquesta la història. I per això, igual que sigui d'aquí, d'Austràlia, d'en Bullies, tu el que t'interessa és veure vins bons amb una gran personalitat. I això és el que mos...
Està molt bé. Molt bé, una gran personalitat com la que té el nostre convidat d'avui, el Josep Lluís Pérez. Si et sembla, ja passarem a l'últim perfil, que seria el perfil, diguem-ne, en diem humà, però avui, no obstant, durant tota la conversa ja hem vist que d'humà en tens un rato llarg. Són preguntes molt curtetes i també demana respostes molt breus. Si alguna veus que no t'interessa respondre, doncs les altres i endavant.
Ah, bueno.
Sí. No són importants.
No són, això mateix.
Per tu, quin és el millor moment del dia?
Perdó?
Per tu, quin és el millor moment del dia?
Quan m'alça a les 5 de matí. Tots els dies faig 3 hores de gimnàsia, de les 5 a les 8. I això per mi és el que em dona energia i a partir d'ahir me'n vaig a treballar.
No, la força de voluntat és això.
No, no gens. És de la contrària. És el moment que tu t'aixeques, que està de nit o està de dia, però quasi sempre és de nit, no? I és molt bonic per mi. Si hi ha lluna plena, encara més. Estàs en el mas i això és preciós, no? Contacte amb la natura m'encanta.
I un dia rodó, què seria per tu?
Bueno, jo per mi quasi tots els dies són redons, sincerament t'ho dic. És dir, per què? Perquè surten moltes ganes de treballar, vas aquí, vas allà, sempre estic fora, quasi sempre, menys els caps de setmana, que algunes vegades m'agafa fora, i arribes a casa a les 10 o les 11 de la nit, perquè potser has estat en Ronda, o has estat en Mallorca, o has estat en Bullies, no? I tornes a casa bueno, i això és contar-ho en casa a la família, sobretot a la dona, pues, què has fet, què no has fet, què tal, què has sortit... És el dia acabat, no?
I un dia dolent?
Un dia dolent quan tens por, quan moltes vegades les coses no funcionen quan tu creus que han de funcionar i entonces t'agafa la por. I entonces això sí que és criminal, perquè has de buscar les mil tretes per eliminar aquesta faceta de por i dir, no, ei, tu, que la vida no és això, és una altra cosa. No?
I una bona notícia?
Bueno, pues lo mejor que el reconeguen una faena, per exemple, o que el donen que has fet un vi de molta categoria o un reconeixement del treball. Jo, per mi seria una mica el concepte i que les empreses que tu estàs fent pues que estiguin molt contentes perquè el teu treball ha sigut molt efectiu, no? És una mica la satisfacció.
Recomano-mos un viatge.
Ah! Un viatge... Mira, jo tinc moltes ganes. Si jo el recomano a viatges, jo m'anaria sempre per Europa. És que té nassos això, m'encanta Europa. M'encanta Europa del Nord, m'agrada molt.
I un lloc per viure? Que no sigui, que no sigui falset, i no val això. Doncs
pues, jo aquí al Mediterrani. El Mediterrani. El Mediterrani és l'únic lloc per mi que jo crec que l'home necessita de viure jo.
I un lloc per oblidar?
Un lloc per oblidar? Pues jo no en tinc cap, de veres.
Quines tres coses t'emportaries en una illa deserta?
Home, llibres. Molts llibres. Música. Molta música. I un pernil, un bon vi.
Això són quatre, eh?
Sí. Bueno, però és que tot està junt. Pernil i dia són bones coses, no?
Si et perdissis, on tot hem de buscar, doncs?
A on m'havíeu de buscar?
Sí, si et perds.
Si em perc, em havíeu de buscar. En qualsevol lloc que jo treballo.
Què has fet o què arribaries a fer per amor?
Tot. Si no treballo per amor, jo no sé funcionar. És a dir, jo com a... És a dir, quan més he disfrutat, i ara estic disfrutant, i per mi les empreses són el mateix que jo tenien els nanos en l'escola. Per mi els nanos en l'escola eren per mi fills meus, en tots els sentits, però dic de veritat. Si no tens... la qualitat d'estimar al teu pròxim, tu és molt difícil poder transmetre-li qualsevol cosa. I avui les empreses em passa el mateix. Per mi són part meva, no? D'ell. Per això vas a buscar el millor que tens en ell. I l'amor està implícit i dintre com una bona cosa, sí.
Alguna mania confessable? Alguna mania que tinguis?
Que puguis dir?
No, a veure, jo les úniques manies que tinc és que quan jo tinc una cosa en el cap, vull realitzar-la. Per exemple, què t'he dit jo? Això que dic del... Jo crec que l'home de la gimnàsia, de ja, ho he malsat a les... No, no t'ho dic, a les 2:30 perquè no tenia son. I he estat fent gimnàsia de les 3 a les 6. Això diries que és una mania persecutiva i no, no. Jo per mi, encara que pareix una mania, no? I jo tinc que fer les coses, perquè les tinc que fer? Perquè jo crec que és important que ho faig tots els dies. Per què ho faig tots els dies? Perquè és una eliminació de toxines i per tant, jo no vull cansar-me, jo vull estar a gust, jo vull estar... Llavors, jo tinc que fer totes aquestes coses per tal. No tinc que fer-les per obligació. Les tinc... Ara, a mi no em costa gens de fer-ho. Em costa no fer-ho. Ah. I és arribar-hi. Entonces, aquestes coses... Jo, per exemple, l'inglès em passa el mateix. No? Tots els dies tinc que estar 2 o 3 hores. Per què? Perquè sé que això és l'inconscient per entrar allà dintre. Entonces, jo, quan em preparo una meta, la faig fins al final. Això ho tinc. I això seria...
El del gimnàs et prova molt, eh? Que estàs molt bé.
Un color que t'agradi?
Un?
Un color. Un color.
Un color. El blau.
I un menjar, un plat preferit.
Déu, mira, saps que li diga fruita, empatorrat.
I un llibre que recomanaries? Un llibre que ens recomanaries per llegir?
Ah, doncs mira, el que he llegit ara, d'Elsa Ponset, La brújula, crec que es diu, d'Elsa Ponset. És molt bo, m'encanta, m'agrada molt. Perquè és que busques sempre una mica la psicologia, també.
Hi ha algun llibre que tornaries a llegir? Te'n recordes?
Un llibre que tornaria a llegir? No, difícilment, ara, en aquest moment.
I un llibre que hagués pogut acabar de llegir i que l'hagués deixat?
És que no me'n recordo ni el nom, n'hi ha molts.
Sí.
Sí. Jo ara, per exemple, estic llegint 2 o 3 vegades, faig moltes vegades, llegis 2 vegades un llibre o 3 vegades un llibre. Ara estic llegint una del Camp, per exemple, que és d'un químic francès, francès, que és el, com es diuen, es diu el Camp, la química del Camp, no? Es diu, i és de... Ai, em recordo el nom.
Bueno, tampoc, és igual.
No és important. Però interessant, interessant. Sí, si me'n recordi, ja el pensaré ja. Sí.
Així és.
Una pel·lícula per veure? Una pel·lícula que t'hagi agradat, que ens recomanis?
Soc tan poc memòria, els noms. No me'n recordo. No me'n recordo perquè és que vaig, ho mire, m'agrada, i ja ni mire, ni moltes vegades ni sé quin nom tenen. M'agraden les coses de per si, i el nom em costa molt perquè tinc el catant ple.
Quina és la teva última descoberta? Algú que t'hagi...
Punt de vista del treball, punt de vista de que...
Del que tu vulguis, algú que t'hagi sortat.
A veure, una de les coses que més m'agraden últimament, i el diria, és, i seria una mica del descobert, es diria, jo tota la vida estic buscant coses sempre. Professional, és dir, per exemple, el que és l'aspecte físic nostre, de buscar sempre el per què estem d'una manera o estem d'una altra, i entonces fas les coses... Últimament estic dedicant moltíssim a la part psíquica. És a dir, jo crec que l'home no té dret a patir la por. I llavors m'emprenya moltíssim tots els missatges que ens donen en la tele, en tots els sentits és sempre por, por i por. I això és el castre intel·lectualment. I entonces no miren ni la tele, perquè és que ni les notícies m'agraden ni ha, perquè és que estic hasta el nas, sempre por, por, por. Com si, jo me recordo haver viscut en el 2000, ai, en el 1000, en el 40, en el 44, no tenim ni menjar, i jo no me'n recordo d'haver patit, m'explico, no? Però no tenim mensatges. I avui en dia estem estupendament i tots són mensatges
negatius.
És que estem estem calentant la terra, però què collons faig jo? Jo no estic fent malament. Voleu que no anem en cotxe? Doncs no anem en cotxe, però ja no em poses tant i tant i tant. I a més, en coses tan impossibles de tu actuar en elles. Dius, el veus impotent i de més tens por. Che, l'economia va mal, això va mal. Che, ho aprendis pel sac, sí, està bé. Això és el que... I psicològicament estic estudiant, estic treballant molt per extraure, eliminar totes aquestes coses perquè si no, no em deixen fer feliç.
Estàs aprenent a cuidar-se per diferents...
És que ni més ni menys. I això és, mira, el treball més fort i el que més dedico.
De què ets fan? Ets fan d'alguna cosa, d'algun concret?
No. No, jo sóc fan de l'home. M'encanta l'home en tot el seu potencial i en les seves capacitats. I entonces jo diria que l'home és la imatge fundamental, l'home en si. No? Les coses que fa un home tenen relativa importància i per tant, per molt, molt intel·ligent que sigui una persona, per molt important jugador de futbol que sigui o el que vulguis, no té, jo no tinc capacitat per ser fan d'aquesta persona i l'altra. Jo el que vull és que l'home, és dir, jo disfrute molt en el contacte humà, no? I l'home per mi com a ente és el respecte, l'estimació, és el fer-lo. Per mi seria una mica la imatge que jo diria de fan, no?
Sí, sí.
I abans d'acabar el programa ja, demana'ns un desig, demana un desig.
Que continuï en el Priorat les ganes que tenim dintre i tot això està demostrant. Això m'agradaria moltíssim que continués molt de temps.
Doncs molt bé. Fins aquí l'espai de perfils a Ràdio Falset aquest mes de juny.
Ara comencen les vacances i no tornarem fins al mes de setembre.
Amb més personatges, més perfils i sobretot amb més persones que ens deixin conversar amablement amb elles.
Si ens voleu plantejar nous convidats a partir de setembre, feu arribar preguntes o podeu fer a través del correu electrònic tv@radiofalset.cat i les inclourem en el perfil que desitgeu.
Volem la vostra participació activa, també fent-nos suggeriments sobre qualsevol aspecte del programa, proposant-nos possibles convidats.
Ens podeu escoltar també el dissabte a les 2 del migdia.
Hem realitzat aquest programa, l'Agustí Massip, el Miquel Giné i la Montse Mateos.
I el control tècnic avui amb el Jordi Borja, sense el qual això tampoc fora possible.
I amb el nostre agraïment més sincer, el nostre convidat avui, el Lluís Pérez, esperant que t'ho hagis passat bé amb nosaltres.
Molt bé.
I que hagis sentit còmode amb aquesta entrevista.
Jo ha sigut un plaer tindre't aquí.
Bé.
Igualment.
Abans d'acomiadar-nos, digue'ns una cançó que vulguis triar perquè t'aboqui alguna sensació, alguna il·lusió. Digue'ns una cançó que... Despedirem el programa amb la cançó que tu ens diguis.
És un compromís. Tens-me una Frank Sinatra i així és la que vulguis, la que tingués més a... M'encanta.
Molt bé, doncs fins a... Amb Frank Sinatra ho deixem i gràcies. Fins a la seva altra mes.
Fins a la temporada que ve i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Deixau.
Much more than this I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside,
I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my